Aquesta setmana ha fet 2 mesos de l'inici del confinament i tot i que la situació no s'assembli gens ni mica a la de fa un mes, sortosament, els experts encara demanen molta prudència. Aquest matí explicaven que encara hi ha molts dubtes sobre les vacunes, sobre l'estacionalitat, sobre la immunitat, sobre les mascaretes, però també sobre les dades. Aquest matí volem parlar de tot plegat amb la consellera de Salut, Alba Vergés. Consellera, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Consellera, ens pot explicar què està passant amb les dades? Dic, perquè hi ha molta gent confosa, jo primer, perquè les xifres que publica el Ministeri amb les del seu departament no quadren per enlloc. Per exemple, la Moncloa diu que dimecres hi va haver 330, comencem amb els morts, 131 morts a Catalunya, i el seu departament diu que van ser 52. En què quedem? Algú menteix? O aquí hi ha manipulació de dades? O aquí hi ha confusions? Què hi ha exactament amb el número de morts a Catalunya?
No, evidentment ningú menteix i les dades totes són certes. De fet, les que té el Ministeri, evidentment, les hi enviem també nosaltres. El Ministeri vol agafar les dades que surten dels registres de salut pública, són registres més lents, més acurats, i nosaltres vam intentar fer un esforç molt gran per poder tenir unes dades més al dia. Tenir unes dades més al dia té moltes coses positives, també té alguns inconvenients en el sentit de que nosaltres reportem el que tenim en aquell moment, i això vol dir que podem actualitzar sèries dels dies anteriors, per exemple, PCRs, que el resultat el tenim avui, no totes seran proves d'avui. Majoritàriament seran d'avui, d'ahir i d'abans d'ahir, això és majoritàriament, però n'hi pot haver algunes de dies anteriors, i per tant anem actualitzant sèries, i nosaltres el que mirem ara, sobretot, són les tendències. Les tendències i el que ens expliquen les dades.
Les tendències està molt bé, però el que donen són dades, amb la qual cosa, si hi ha dades, no hi ha tendències. El que hi ha és dades. Es pot veure la tendència dia a dia. Però ara parlem de les tendències, però, per tant, no menteix ni el Ministeri de Sanitat ni menteix el Departament de Salut. Quan ahir el Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, diu que el 60% del número de morts que ahir quantifica el Ministeri de Sanitat venen de Catalunya, què ens està dient? Que a Catalunya hi ha un rebrot?
No està dient això, però simplement està constatant dades, és a dir, està reportant les dades que ell té. Jo desconec com altres territoris estan enviant les dades, sí que sé el que enviem nosaltres, com ho demana el Ministeri, i de fet el Ministeri té les dades que nosaltres els hi reportem, perquè ells no són competents en el sistema de salut, i per tant, però les vol d'una determinada manera. I nosaltres el que hem de mirar, volem mirar sobretot, són aquestes incidències acumulades de 14 dies, de 7 dies, calculem cada dia aquella RT, que és l'índex de transmissibilitat del virus, que això és variant, és a dir, d'un dia per l'altre, doncs ens pot canviar i anem fent-ho el més acurat possible, sobretot, i intentant veure a partir d'ara, perquè serà molt important, com que acabem el confinament total i per tant pren força altres mesures, veure si tenim capacitat de tenir alguna eina que ens identifiqui algun rebrot el més aviat possible. Ja. És a dir, no haver d'esperar 7 dies per identificar que tenim algun repunt.
No entenc les xifres. Perdoni que li digui, segurament vostè ho explica molt bé, però jo ho entenc fatal. És a dir, no entenc els números que diu el Ministeri de Sanitat, el que reporta vostès al Ministeri de Sanitat, és a dir, i quan Fernando Simón diu que... Jo he de dir que amb la situació que estem vivint, alguns amb més angoixa que uns altres, quan em diuen unes xifres i em diuen que ha augmentat un 60% l'augment que hi ha hagut a Espanya del nombre de morts, el 60% ve a Catalunya, i ahir el nombre de defuncions que ens ve donant darrerament el govern de Catalunya són molt menors, diu, home, per què surten de Catalunya i com surten de Catalunya? Sumant 3 dies o com ho fan exactament? Perquè si no, o el govern de Catalunya que deixi de donar dades o el govern d'Espanya que deixi de donar les dades sobre Catalunya, estarem tots molt més tranquils, no?
Això potser també passaria, però ni un ni l'altre ho podem deixar de fer. És a dir, el Ministeri entén que ha de donar dades de tot arreu i així ho vol fer, i nosaltres evidentment també vam encetar una política de màxima transparència, i tot el que podem fer amb dades obertes també ho fem, i publiquem mapes també perquè la gent pugui veure de mortalitat, de positius, etc. Nosaltres el que fem és intentar tenir dels laboratoris al dia aquests resultats de proves PCR, també de testos serològics, i per tant aquí comencem a sumar ara molta gent que no és activa en el virus avui, però que l'ha passat. Per tant, sí que l'hem de sumar en els acumulats de l'epidèmia, però evidentment no són nous casos d'avui. I nosaltres sempre que diem a premsa, per exemple, avui hi ha molts casos Doncs sempre que ho diem, diem, escolta, aquí ho sumem tot, és a dir, sumem PCRs positives, sumem els serològics positius. En canvi, els registres de salut pública, com han de ser, són uns registres molt més profuns, seriosos, i per tant el que s'esperen uns dies, és a dir, fins que no tenen d'una persona doncs, tota la seva casuística, doncs no poden reportar aquestes dades. Val. Per tant, tot és cert, i crec que no ha de causar confusió, i crec que hem d'intentar que la gent també escolti altres missatges que ens estan donant els experts o que intentem donar nosaltres. Que
però jo entenc,
si
els PCRs,
permeti-me,
consellera, jo entenc, el tema PCRs en podem parlar, perquè efectivament aquí sí que pot haver un desgavell numèric, tot i que és difícil difícilment comprensible segons quins percentatges hi ha hagut d'augment. Però vaja, això en parlarem ara. Però hi ha una cosa que és indiscutible, que és el nombre de morts. O sigui, això és indiscutible. És a dir, hi ha xifres que a mi em costa d'entendre des d'un punt de vista. És a dir, si ahir, abans d'ahir, en diuen que a Catalunya hi ha hagut 40 o 30 i pico i tal, no sé quant, i l'endemà l'Estat diu que a Catalunya n'hi ha hagut 130, ostres, d'on surten aquests de més? És a dir, on surten aquests morts, amb tot el meu respecte pels difunts?
Sí, perquè són els registres que entren en les fitxes de salut pública de mortalitat. I, en canvi, nosaltres tenim uns registres molt més frescos, que són aquells que ens vam dotar de les funeràries. I que, per tant, ja cribem, evidentment, amb persones...
Però llavors tenen menys morts Catalunya que la resta d'Espanya respecte a Catalunya?
No, però està més distribuït. És a dir, a la que passi el temps, tot això es va igualant. És el timing de la dada, sobretot.
Per tant, perquè ens entenguem, el que dona Fernando Simón és més passat, o sigui, més antic que el que dona el govern de Catalunya cada nit.
Sí.
Val, perfecte.
Sí, sí.
Val.
Perquè nosaltres vam intentar doncs fer aquest esforç, perquè també hi havia molta inquietud en un determinat moment, és que en aquestes 8 setmanes han passat moltes coses. I hi havia molta inquietud en un determinat moment perquè si nosaltres donàvem dades de mortalitat amb els registres oficials, evidentment no corresponien amb el que estava vivint la gent en els seus municipis. I per això ens vam dotar d'aquesta eina, per exemple, amb la resolució de les funeràries. Les funeràries ens reporten cada dia no només quina mortalitat han tingut per Covid, evidentment, Covid, sospita de Covid, que això vol dir que hi ha un certificat de defunció d'un metge o metgessa que està dient que la causa és Covid o possible Covid, per tant això ho tenim diferenciat, i a més ho podem creuar amb la persona, si la persona tenia el diagnòstic de Covid o no, i entren en el registre, i a més ens diuen on s'han mort aquestes persones.
Val. Ara entenc. Ara sí que,
sociosanitari, residència o domicili.
D'acord, ara sí que ho entenc. És a dir, el que està venint a dir és que a Madrid les dades arriben uns dies més tard perquè Salut Pública triga més a confirmar. Això en el cas dels difunts. En el cas de del que de la mateixa manera que sí que es veurà en els pròxims dies el que passa a Catalunya, es veurà a través del que expliqui Fernando Simón cada migdia al Ministeri de Sanitat, sí que hi ha una cosa que es veurà també, que és que repunten els casos de contagis a Catalunya. I la pregunta és, a què ho atribueix, si és que precisament hi ha més testos en aquests moments, és a dir, que hi ha més gent que pot accedir als PCRs, o també li pregunto si hi ha un repunt, perquè hi ha molta gent que això ens ho estem qüestionant, per la sortida dels nens ara fa gairebé 3 setmanes, i no pels nens, ho dic en general, pels nens i pels pares que van sortir massivament durant un cap de setmana i les següents setmanes.
Nosaltres creiem que encara és prematur per dir si pot haver un repunt o no. I en aquesta tasca de mirar dia a dia les dades, el que sí que veiem és que tenim una bona capacitat de detecció. I crec que això és important. Per mi, detectar més és molt positiu. És a dir, poder detectar els casos possibles, fer les proves, que ara ho tenim ja implantat a tota l'atenció primària des d'aquesta setmana, que això també doncs costa, perquè vol dir arribar arreu del país a poder fer aquestes proves que fins fa unes setmanes, és a dir, que fa unes setmanes enrere, no era possible fer-ho a la primària ni teníem la capacitat diagnòstica que tenim avui, perquè tot això ho hem anat augmentant. Per tant, és positiu poder donar més casos en aquest sentit, perquè ens mostra una capacitat de detecció bona, que és el que volem. Quan ho comparem, quan mirem per l'altra banda, si això vol dir més entrades a urgències dels hospitals, si això vol dir més gravetat, si això vol dir més UCIs. Com que això no vol dir més UCIs, això vol dir que sí que tenim transmissió, que la transmissió ara és molt més lleu de la que teníem, és a dir, que no ens està afectant en una entrada a les urgències ni a les UCIs, tot el contrari, i que, per tant, doncs ens estem en bona situació sanitària que ens podem plantejar un desconfinament controlat. Això és el que nosaltres mirem sobretot.
En tot cas, amb aquests PCRs, amb aquestes, el que està dient ara que es contagis més, efectivament, jo també li he de dir que quan més PCRs tinguem millor, i que això està molt bé, que hi hagi, si, malauradament hi haurà, si hi ha més PCRs, evidentment hi haurà més contagiats, això és obvi, no? Però això és bo, que hi hagi més PCRs, no és bo que hi hagi més contagis, però és evident que si hi ha més PCRs hi haurà més contagis. La pregunta és si hi ha algun indici, consellera, que Catalunya en aquests últims dies pugui fer pensar de possibles rebrots.
No, de moment no hi ha cap indici que ens ho faci pensar, tot i que és el que comentava abans. Nosaltres ens estem intentant dotar dels quadres de comandament perquè, si això fos així, poder-ho detectar el més aviat possible. Sobretot mirant territorialment, no només per regions sanitàries, sinó a nivell d'àrees de gestió assistencial, que en diem, que són agrupacions d'ABSs, per veure si en algun lloc determinat, com vam poder detectar el de la Conca d'Òdena, en aquell moment el vam poder detectar, doncs, perquè era el moment de l'inici, on teníem pocs casos i vam veure de seguida, ostres, allà està passant alguna cosa diferent. Ara, que tot ja és a tot el país, ens dotem d'aquestes eines, quadres de comandaments, hem millorat tots els sistemes d'informació per poder-ho detectar. De moment, res ens fa pensar que tinguem un repunt, però evidentment ho hem d'estar vigilant molt i cridem molt a la prudència, malgrat tenim moltes ganes de poder fer un desconfinament, doncs no podem dir que ja s'ha acabat tot, ni molt menys. Això ha vingut a quedar-se, i si tenim capacitat de controlar-ho, ho podrem fer bé. Per tant, prudència, alhora que anem obrint la societat, perquè és que si no, doncs també és molt dur en molts aspectes.
Evidentment, cada cap de setmana és com una mena de, permetin que li expliqui així, és com una mena d'operació en triomfo, aviam qui creu a la passarel·la, quina comarca sí, quina comarca no, la passarel·la de la nova fase. Dic això d'Operació Triunfo perquè també hi ha una mena de creuada de passarel·la cada vegada que ens obren les portes a poder fer alguna cosa més del que estem patint ara, que no podem fer. És a dir, ara li comentava que demà farà 21 dies que es van obrir les portes de les cases perquè les criatures poguessin sortir amb els seus pares, i fa 15 dies que es van obrir les portes perquè la gent pogués anar a fer esport i la gent pogués anar a passejar. I en alguns casos, com és el cas de fa una setmana, han determinat de zones de Catalunya, de fins i tot obrir terrasses. Jo pregunto, són dues preguntes en una, consellera. La primera, la del 21 dies, diu que encara és d'hora per veure si ens vam passar de frenada. Li pregunto si, per tant, ja no li pregunto si fa 15 dies amb els runners i amb la gent que va sortir a passejar ens vam passar de frenada, si han detectat alguna cosa, alguna pujada, lleu o no lleu, primera. I la segona pregunta, si com a societat en general ho estem fent molt bé o ha vist imatges que s'ha posat les mans al cap i el preocupen.
Mira, en 21 dies tenim temps suficient per haver vist si havia afectat de forma especial, i això no ho hem vist amb la sortida dels nens. També haig de dir que la sortida dels nens va ser molt més, perquè és això, fa 3 setmanes mentalment estava molt diferent que ara. Ara la sensació de que això, bueno, no, potser no és tan greu, no? Que anem sentint bones notícies i com que les volem sentir, potser ens fa relaxar més. Per tant, hem de combinar això amb un missatge de molta prudència, de dir clarament a la gent que això no s'ha acabat i que les mesures de protecció que venim dient des de l'inici de tot, que són aquestes mesures higièniques molt reforçades i aquest distanciament físic en la mesura del possible, és a dir, que ja sé que costa un esforç, doncs és la millor seguretat que podem tenir davant la transmissió. Clar, mentalment no estem igual, com a societat.
Clar, 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 clar. Per tant, el que deia, consellera, ara anem a les terrasses, però el que deia, sembla que el tema dels nens, ho hem tingut, des d'un punt de vista sanitari, ho hem controlat bastant bé, almenys el que diuen els PCRs i el que diuen els ingressos, per tant, això estaria bé, i la setmana que ve sortirem de dubtes de com va anar el desconfinament del tema de sortir a córrer i de sortir a passejar, i també d'aquí un temps del tema de les terrasses. Ahir, de fet, a la roda de premsa vaig sentir que deia que estava preocupada pel tema de les terrasses. No sé, li pregunto, si es plantegen alguna mesura extra per garantir que es compleixin les mesures de seguretat aquells que tinguin la sort d'estar en fase 1.
És que jo crec que la sortida dels nens va ser molt seguint les recomanacions que havíem fet, que és, escolta, les persones que conviviu a casa i que conviviu amb els nens, sortiu amb els nens, no aneu als parcs infantils a tocar tots els d'allò, però passegeu, preneu aire fresc i tal. Les sortides a passejar, a córrer, que en teoria eren també pels convivents, realment la gent ha quedat amb altra gent per anar a caminar. Per tant, ha augmentat els contactes moltíssim en aquesta segona sortida. Jo estic molt satisfeta de la societat i he insistit sempre que havíem de fer una comunicació de risc. Per això em sap greu que ara estiguem parlant sobretot de fases, de tal dia, de tal altre, i no estiguem insistint en els missatges més claus. Jo que sempre he dit que per mi no és un tema de penalitzar res ni conductes, sinó de confiar molt en la maduresa de la societat, confiar molt en que tenim una societat que quan entén les coses és molt solidària i s'ha posat totalment a costat de salut, s'ha posat totalment a costat d'una prioritat pel país que era, escolteu, això no sabem què és, salvem vides, prenem totes les precaucions, i per tant ara és el nostre deure també reequilibrar això, però per reequilibrar-ho això costa, és a dir, els missatges han de ser molt més fins i la situació no ens està permetent fer aquesta comunicació de risc que jo vaig dir que era una de les quatre potes del desconfinament. La primera és el sistema sanitari com el tenim, la vigilància epidemiològica, després l'àmbit comunitari i després la comunicació de risc. Són quatre potes per fer bé un desconfinament, i com que estem parlant de fases, de si terrasses, de si no sé què, no ens està deixant, potser, tornar a enviar aquests missatges claus.
Ja, jo ho entenc, consellera, o l'entenc perfectament, la seva posició. Permetem que vagi, jo em posi a l'altre cantó, avui l'Organització Mundial de la Salut ha alertat també d'una segona epidèmia, en aquest cas, de problemes mentals de la gent que ha estat confinada.
Per
és a dir, ja no parlarem del tema econòmic, aquest és un altre debat, evidentment, que existeix, però és d'un punt de vista físic n'hi ha un altre que és, a mi, jo l'enveja no sana, insana, que tinc de la gent en fase 1, de la possibilitat de fer, de poder seure a sopar amb quatre amics, no en 10, no en cal 10, quatre, o de poder sortir a donar un tomia i a veure una aigua amb una terrassa, a mi em fa una enveja. Per tant, és normal que la gent estigui il·lusionada en fer això. Però, esclar, la pregunta amb tot això és si estem, en general, com que estem veient que es van obrint portes en aquesta mena de joc de rol, si veu a la gent excessivament confiada.
Bé, doncs potser sí, perquè hi ha moltes ganes. Però és que és molt normal, Jo tinc moltes ganes de poder fer desconfinaments. I per això ens hem esforçat molt per fer una proposta per Barcelona, àrees metropolitanes, perquè malgrat estrictament no podríem passar a fase 1, nosaltres creiem que s'ha d'avançar. Que s'ha d'avançar, que hem de poder dir a la gent, escolta, estem anant bé, i per tant, si a poc podem anar recuperant activitats, ens anirà molt bé. Els comerços necessiten obrir, necessiten poder parlar tranquil·lament amb els seus clients, ensenyar-los els seus productes, i el món del comerç ja ha fet molta feina per poder-ho fer, ja és molt conscient de que depèn de certes precaucions, i per tant, jo en cap moment vull que siguem una barrera a la societat. Tot el contrari, tot el contrari, ara estem en posició, doncs, de poder debatre, ostres, amb els nens, les escoles, tot plegat, què podem fer per intentar-ho fer el màxim de bé, intentar posar una balança als riscos que hi poden haver, però també les necessitats. És que els nens i nenes necessiten un pilar fonamental, que és la socialització també, i molta part d'elles fa l'escola, que a més és un punt de cohesió social brutal pel nostre país, i per tant tot això ho hem de poder fer possible. Per mi la clau és fer possible d'unes maneres, amb creativitat que hi posem de totes bandes, però fer possible que la ràdio funcioni, fer possible, doncs, que la societat tiri, perquè l'economia també, evidentment, té un punt, no per l'economia en si, sinó que és el modus vivendi de molta gent. I això ho hem de tenir molt en compte. Tu parles de salut mental i això és una evidència claríssima. Nosaltres sempre parlàvem que la salut té molts determinants socials molt més enllà del sistema sanitari i ho hem de tornar a posar en pràctica. Per això dic, molt orgullosa de la gent que s'ha posat a costat de salut i ara hem de reequilibrar això, però clar, no ho podem fer en un missatge de ja s'ha acabat tot, perquè malauradament no s'ha acabat tot, està per quedar-se, haurem d'aprendre a conviure-hi, ens hem d'inventar noves maneres de fer, però n'estic segura que ho farem.
Uh-huh. Què heu demanat al govern d'Espanya? És a dir, que la zona de Barcelona, àrea metropolitana, passi al 0,5. Després, heu demanat que a una altra part de Catalunya, en aquest cas Lleida, la Catalunya Central i Girona, passin a la fase 1, més l'Alt Penedès, el Garraf i l'àrea del Baix Montseny, i els altres continuïn a la fase 1, els que estaven a la fase 1, que continuïn a la fase 1. Això és la idea que heu proposat al govern d'Espanya?
Aquesta és la idea que hem proposat al govern d'Espanya. Crec que és una idea prudent, però alhora que ens permet anar avançant de fase. És lògic que els primers territoris que han passat a fase 1, que tot just va ser dilluns, i per tant avui estem a divendres, per tant no fa ni una setmana, continuïn a la fase 1 en aquests 14 dies que també comparteix el Ministeri, aquesta idea, més o menys 14 dies per canviar de fase, a no ser que hi hagi alguna cosa que t'indiqui molt clarament que pots avançar o que has de retrocedir. Nosaltres intentem fer allò per no haver de retrocedir mai, i per tant em sembla una proposta que s'ajusta a la realitat, que té en compte molt com es viu en el territori. No és el mateix l'Alt Penedès, que s'assembla molt més a l'Anoia, la meva comarca, que es pot assemblar a l'Hospitalet de Llobregat, i per tant creiem que per volum de població i per la manera de viure i la mobilitat que hi ha, aquestes tres zones, Baix Montseny, Garraf, Alt Penedès, podrien passar a fase 1 malgrat ser de regions sanitàries de la metropolitana.
Li pregunto, és a dir, tot quedaria en aquests 0,5, aquest 1, aquest 2. Els de la fase 1 ho estan fent suficientment bé per passar una altra fase d'aquí a una setmana? Pregunto en general. I una altra gran pregunta. Barcelona està més a prop d'anar cap a l'1 aviat o encara trigarà unes setmanes més?
Doncs intentarem que sigui aviat.
Aviat és la setmana que ve, consellera? D'aquí 10 dies?
Quan dic intentarem, vull dir que ho hem d'anar seguint i ho hem de compartir també en aquesta codecisió, no? que ens hem marcat, que ens ha marcat l'estat espanyol, per dir-ho així. Per tant, no tenim garantia de que aquesta proposta que hem fet tiri endavant, però estem en un diàleg molt constant perquè pugui ser possible. Ells també tenen moltes reserves, ells estan mirant altres territoris com funciona, tenen por d'altres territoris, per tant el que fem nosaltres també s'emmiralla altra gent, i tot això
l'entenc.
Suposo que són equilibris molt complicats.
Ui, que ja l'entenc. M'està dient que probablement... li pregunto des d'una... Això és una percepció, que... Madrid anirà molt del bracet de Barcelona? És a dir, que no li interessa al govern d'Espanya que Barcelona vagi més ràpid que Madrid i, per tant, aniran bastant plegadets?
És possible, però, de fet, Madrid està, crec, si no vaig errada, està demanant una fase 1 completa, per tant, la nostra demanda és prudent, està treballada amb l'Ajuntament de Barcelona i està també parlada amb diferents municipis de l'àrea metropolitana, municipis de més de 100.000 habitants, presidents i presidentes de consells comarcals. Per tant, creiem que està treballada, creiem que és una proposta que s'adequa a la realitat que tenim avui, i aquest missatge de dir sí, avancem, i posem prudència també, però escolta, volem tirar endavant. Per tant, jo què dic és que quan enviem tantes especificitats de territoris, s'ha d'entendre molt bé. Per això jo dic que les decisions s'han d'acostar al màxim al territori, i sobretot a qui té competències i responsabilitat. Que jo preferiria que aquest marc de codecisió fos més com ha sigut Alemanya, que és, escolta, els lands alemanys tenen absolutament totes les competències per decidir com es fa el desconfinament, perquè crec que ha de ser així, no pot ser d'una altra manera, i nosaltres, en tot cas, com a estat, marquem, escolta, si passeu d'aquest llindar o d'aquell altre, us farem frenar. anar o us farem anar enrere.
Ja, per exemple, pot arribar-hi a tenir
una certa lògica, però aquesta feinada d'aquest diàleg constant, jo crec que és molt feixuc i s'acosta molt a decisions lògiques del territori, sobretot de quin té responsabilitat.
Li preguntava això de Madrid i Barcelona, perquè tenint en compte el merder que hi ha a Madrid des d'un punt de vista polític entre el govern d'Espanya i l'oposició, que diu al govern que volen hi anar a fase 1, fase 1, és veritat, i això ho defenso, que és que en aquest cas aquí a Catalunya el que s'ha fet és mirar una percepció molt més sanitària que no pas econòmica. En canvi, a Madrid vol molt més econòmic que no pas sanitari. I amb la qual cosa passa el que passa. Per això li preguntava a Madrid i Barcelona, perquè, esclar, Madrid demana l'1, Barcelona va amb el fre de mà posat, Barcelona i àrea metropolitana, i demana el 0,5, llavors, clar, arriba un moment que dius, bueno, potser el dia que Barcelona i l'àrea metropolitana estiguin preparat per l'1 i Madrid no ho estigui, que no diguin que Madrid no i Barcelona tampoc. És a dir, per això li preguntava des d'un punt de vista que el tema polític no estigui per damunt de l'econòmic i del sanitari.
Nosaltres hem intentat en això fer poca política, és a dir, jo és evident que estic molt lluny del PSOE, del PSC, i molt lluny en el posicionament polític i a més amb tot el que ha passat els últims anys, però sempre he intentat tenir un diàleg molt constant amb el ministre Illa. Crec que és imprescindible, aquest és el màxim servei que podem fer a la ciutadania, igual que ho he fet amb l'Ajuntament de Barcelona, i l'Ajuntament de Barcelona ho ha volgut fer amb nosaltres. Per tant, hem apartat en aquest sentit la política per anar plegats.
Ja, ho entenc, però això també val, per exemple, escolti, no li posaré per Madrid i Barcelona perquè no sigui dit, però, per exemple, Euskadi, tenint en compte la relació que té Euskadi amb el PNB, concretament amb el govern d'Espanya, li estranya que Euskadi, tenint algunes zones pitjor que el País Valencià, per cert, del PSOE, hagi avançat a fase 1?
És que també és una qüestió de volum, és a dir, no només són els indicadors, que jo ho intento explicar sempre, els indicadors que puguis tenir, per exemple, jo vaig explicar transparentment que les dades de la metropolitana nord ens donaven més positives que alguna regió que potser demanàvem avançar més enllà, però que era una qüestió de volum. A la metropolitana nord hi viuen 1,9 milions de persones. Això vol dir que una incidència més baixa vol dir molt més volum de persones, per tant, més cadenes de transmissió i més capacitat de control que has de tenir, i que ens semblava doncs, que havíem de tenir tot el rodatge fet d'aquesta detecció de casos, identificació de contactes, gestió de contactes per fer-ne un bon seguiment, per anar agafant volums de persones com és Barcelona i les dues àrees metropolitanes. Per tant, política fora d'això, i no només és sanitari. Per mi no és que Madrid estigui dient, escolta, poso per davant l'economia que la salut. Nosaltres, jo crec que l'economia és salut també. És a dir, allò amb què la gent es guanya la vida, que pugui obrir els seus comerços, que pugui treballar, que sàpiga amb els fills, doncs el que he de fer també és salut, evidentment. I per tant, em sembla que aquesta prudència d'anar avançant és la millor garantia de que puguem engegar l'economia el més aviat millor, però d'una forma que ens permeti doncs, no cometre errors i no haver de tornar enrere, perquè això sí que seria molt dolent per l'economia.
Consellera, tot evidentment penja de sanitat en aquests moments, evidentment, des de tots els ministeris, totes les conselleries pengen de sanitat, totes. La pregunta que ja s'està fent molta gent, quina és la recomanació? A data d'avui i a aquesta hora del matí, poso això fa èmfasi perquè potser d'aquí 3 hores ha canviat i d'aquí 3 dies també, però a data d'avui, el tema de les escoles, des de sanitat, què recomaneu?
Doncs nosaltres creiem que estem en situació perquè el Departament d'Educació, quin té competència, doncs pugui plantejar-se realment, pensant en les necessitats dels nens i nenes, què podem fer.
Sí, nosaltres el que diem, ja m'ho imagino, però què considera des de sanitat que es pot fer?
Doncs que es pot tirar endavant alguna manera de poder oferir aquestes escoles, perquè aquests espais els necessiten els nens i nenes. És que no és la necessitat dels pares, de que han d'anar a treballar i a veure què fan els fills, sobretot pensant en els nens i nenes i en la seva salut també. Crec que és important que puguin tenir aquest marc de referència que és l'escola.
Abans d'acabar el curs?
Doncs jo crec que podem trobar maneres. Sí, per exemple, França ha obert les escoles, em sembla una decisió que no la veig descabellada i que hem de poder trobar la manera de fer-ho, evidentment. Els riscos, zero, no hi són, ni seran d'aquí un mes, ni seran d'aquí 6 mesos. Però amb la informació que tenim avui, realment es pot plantejar avançar en aquest sentit.
Per totes les edats?
Sí, i sobretot jo no em poso amb les competències del sistema educatiu. Jo crec que han de mirar molt especialment aquests cursos que són cursos ponts, però quan pensem en què representa l'escola pels nens i nenes, què representa l'escola per la societat, què vol dir com a cohesió social, és a dir, no oblidem que per molts nens i nenes l'escola és aquell marc estable que tenen, perquè la vida no li tenen d'estable. I que el confinament afecta molt els nens i nenes, malgrat ens pugui pensar que s'adapten, puguem veure que s'adapten a tot. Realment ens ha impressionat molt el que han fet els nens i nenes. Nosaltres, per exemple, amb les sortides, la primera prioritat que vam tenir van ser els nens i nenes, perquè creiem que són les persones que es mereixen la nostra mirada més àmplia i de protecció sobre com pensem en la seva salut. Les primeres persones amb les que vam pensar de dir, escolta, hem d'obrir el carrer, s'ha de prendre l'aire, en aquest sentit més col·loquial, és pels nens i nenes. És que...
Llavors, la pregunta és, efectivament, la voluntat que té, almenys de sanitat, després les competències, evidentment, les té educació, però de sanitat, hi ha la voluntat de que puguin anar els nens a escola abans de que s'acabi aquest curs, li pregunto com es farà, és a dir, que hauran de canviar coses, això és evident, és a dir, hem de tornar a una normalitat anormal, això, diguem, o una anormalitat directament, diríem-ho clar, com seria aquesta entrada a escola, és a dir, amb menys cursos, més telemàtica d'una part, dies sí, dies no, els patis vigilant, amb mascaretes, com quina percepció té, consellera?
Bé, doncs nosaltres què vam dir? Vam dir que en aquest pla de desconfinament que fèiem com a govern de la Generalitat de Catalunya, els diferents sectors de la societat, i un d'ells és el sector educatiu, doncs com el cultural, com a l'empresa, com en tots els àmbits, havien de fer els seus plans d'acció de desconfinament i que nosaltres ens posem a disposició d'ajudar en el disseny d'aquests plans, en el sentit de resoldre tots els dubtes, veure de quina manera es podia fer el màxim segur, és a dir, assumint el mínim de riscos, etc. Però és evident que jo no he de dir com ha de ser l'escola, perquè ho diria malament, no és el meu sector, puc tenir una idea, evidentment soc mare i porto els nens a l'escola, bueno, un a l'escola, l'altre a la llar d'infants, i sé alguna cosa, però no sé com funciona el sistema educatiu. Crec que aquest diàleg l'ha de fer el sistema educatiu, l'ha de treballar molt bé amb tots els actors, i per tant fer ells les propostes de com seria millor. La gràcia és intentar trobar maneres de que no hi hagi doncs, molta gent junta en un espai tancat, coses molt lògiques que hem anat dient, de reforçar molt, molt, molt les mesures higièniques i de fer doncs, que les entrades i sortides, el mateix que vam fer amb les empreses, doncs, no siguin totes a la mateixa hora, on hi hagi nens, hi hagi pares, hi hagi tot, sinó que pugui ser esglaonat, perquè de forma lògica estiguem disminuint els riscos associats a tornar a començar una activitat. Però no em vull posar en res més que no sigui aquests detalls generals, perquè això forma part del sistema educatiu, que Déu me'n guardi a mi, que pugui dir alguna cosa que no s'aguantaria per enlloc.
D'acord. Em pot fer una imatge, consellera, a data d'avui, a 9:45, ara que deixarem que els tertulians preguntin preguntes breus, com sempre, si poden ser respostes, però també ho agrairíem. Com preveu que serà, des d'un punt de vista ciutadà, aquest estiu?
Jo crec que serà un estiu diferent, això és evident. Jo crec que si continuem fent aquesta comunicació de risc, la gent sabrà viure, que és molt important, sabrà viure sense exposar-se massa i sobretot tenint mentalitat de protegir aquelles persones més vulnerables. L'estiu també és complicat per les persones grans, per tant hauran de trobar el seu marge per poder sortir amb seguretat, i això que fem dels comerços, de reservar una franja per la gent gran o a l'hora de passejar, això em sembla bé. L'altra gent es podrà flexibilitzar més, però la gent gran encara ho haurem de tenir molt en compte, i jo crec que prendrem això, i si la gent com a societat sabem respectar molt aquelles vulnerabilitats dels nens, de la gent gran, a l'hora de socialitzar-nos, ens podrem continuar socialitzant, però evidentment serà un estiu diferent. Les festes majors no seran iguals, no podrem fer tot el que voldríem, però bé...
D'acord.
Crec que ho aprendrem a viure, també.
I una pregunta numèrica, perquè n'ha fet èmfasi al començament de tot i no m'he recordat de repreguntar-li. Ha parlat de l'índex de transmissió del virus. Això per molts metges i per molts infectòlegs i per molts viròlegs i per molts epidemiòlegs és molt important, molt. L'índex de transmissió del virus fa un temps estava, crec que recordar, és a dir, aquest índex el que determina és si jo tinc el virus, a quanta gent el puc infectar, sí. A quanta gent. Uh-huh. Això, hi ha hagut dies que estava, quan, si parlem de 2 mesos enrere, això estava molt alt. Diuen els epidemiòlegs que si està per sota de l'1, anem molt bé. O per allà l'1. Sí. A quan estàvem, a quan vam arribar a estar, i a quan estem ara, si ho sap, consellera?
Doncs vam arribar a estar entre 4 i 5. Això era així. És que jo m'agradaria poder fer, en algun moment, és a dir, una reflexió sobre on estàvem fa 2 mesos.
Fàcil ara, ahir, endavant.
Sí, jo miro moltes gràfiques, miro dades, a més m'agrada, mai m'hagués pensat que la RT aquesta, que l'índex de transmissibilitat formaria part de la meva vida, però me la puc mirar cada dia i sí, estem efectivament per sota de 1. En algun punt, per exemple, ara podem tenir a Terres de l'Ebre que diu un 2,6, però és perquè el volum és tan baix que la que canvia alguna cosa, si hi ha un positiu, et pot canviar la taxa, perquè són taxes, i les hem de conèixer tal qual. Però sí, anem bé en això, hem anat baixant de forma sostinguda. Jo ahir em mirava una cosa, que és, avui, ara mateix, a les nostres UCIs ja tenim més pacients sense Covid que amb Covid. I vaig estar mirant totes aquestes dades, això és una bona notícia. Tenim 341 pacients amb Covid, 385 amb no Covid a les nostres UCIs, als nostres llits de crítics.
És el primer cop que passa això, consellera, en els últims mesos?
Fa un parell de dies que estem així. Per tant, això és molt bo, és molt bo. Però és que vull reflexionar sobre unes dades, que et diré, no caiguis a terra. Però el dia 20 de març nosaltres teníem 187 pacients a la UCI. El 21, 466, amb Covid, El 22, 636. Vam passar 700, 900, 1.000, 1.100, 1.200. Vam arribar a 1.529 pacients. I a partir de mitjans d'abril comencem a baixar, i la baixada és molt més lenta. 1.529 pacients és una borrada, però és que passar de 187 a 466 en un dia pels nostres hospitals és una borrada. Alhora que la primària, evidentment, estava detectant tots els casos lleus, que el 061 estava rebent un munt de trucades, és a dir, que les residències estaven veient que alguna cosa estava passant, i tot això va passar alhora, en 2-3 setmanes molt bèsties que vam tenir. Aleshores, l'esforç ha sigut tan bèstia de tot el sistema dels professionals que per això hem d'explicar-ho també avui. Estem bé, hem de dir les bones notícies i hem de dir, sobretot, estem treballant per no tornar en una situació límit com aquella. I, per tant, si tots en prenem certa consciència, podrem acabar fent-ho tot una mica diferent. L'estiu serà diferent i ens pot fer una mica de ràbia, però crec que ho hem d'anar dient.
Una última pregunta per part meva, i deixo els tertulians que pregunti, és un tema molt personal. Ha vist les criatures ja?
Sí. Ara vinc cada dia a casa. Sí. Bé, no les veig gaire, també, perquè marxo normalment i dormen, i torno i també dormen, però a vegades al matí puc anar, algun dia vaig més tard i llavors els veig quan es lleven, o el meu fill està fent de tronera i se'n va a dormir molt tard, que això deu passar a moltes cases del nostre país, i a vegades també arribo gairebé a les 12 i encara me'l trobo despert, però sí, els veig.
No parlem del tema troneres i d'anar a dormir tard, perquè sembla que això és un mal major, és un mal menor que es pot compartir en major. Però, en fi, és 8 minuts i les 10. Glòria Serra, endavant, Glòria. La truquen, consellera.
Hola, bon dia, consellera. Sí, algú li truca.
Està.
Simplement la consellera, que deu tenir el telèfon molt saturat. Bé, bon dia, deia, celebrem moltes de les xifres, assistim amb preocupació que no tornin a augmentar, i sobretot tenint en compte el que pugui passar d'aquí uns mesos, quan tornarem al temps, tot i que encara tenim poca informació del que pugui passar. Però sí que hem d'estar preparats per un rebrot. Llavors, dintre d'aquest escenari, al qual hi sumem la multitud de proves, testos i tractaments que s'han hagut de posposar d'altre tipus de malalties, perquè tota la sanitat ha estat o bé protegint aquests malalts o bé aplicant tots aquests recursos a la lluita contra el Covid, quin és el reenfocament econòmic que es farà des del departament? Ho dic perquè estem molt orgullosos de la nostra sanitat i sobretot dels seus professionals, i ens ho han demostrat ara amb aquesta crisi, però és veritat que ens va agafar amb una sanitat paupèrrima, molt afectada per les retallades, sobretot en l'equip humà, i voldria saber si ara hi ha una reorientació econòmica de cara a superar aquelles retallades i preparar-nos pel que pugui venir sense perdre de vista totes aquelles altres malalties que necessiten els seus tractaments, les seves proves i el seu seguiment.
Per això és tan important que avui ja puguem parlar que tenim més pacients de no Covid en els llits de crítics, però també en l'hospitalització normal, també a l'atenció primària, que està recuperant activitat. Hem de compensar tots els professionals que han vist canviar de la seva feina de dalt a baix, els seus torns de treball, les tasques diàries que s'han hagut de centrar en el Covid i ara estan recuperant. Nosaltres vam calcular uns 1.800 milions d'euros mínim que només el sistema de salut doncs necessitarà per recuperar bé l'activitat i per no malmetre d'una forma massa dramàtica doncs la recuperació d'aquesta activitat. Hem de tornar a fer cribatges, proves diagnòstiques, hem de fer intervencions que han quedat pendents i que es van poder demorar en aquell moment, però que evidentment quan passa el temps ja no es poden demorar més. Intervencions quirúrgiques, consultes especialistes, proves I també tots els cribatges que fem, per exemple, els cribatges de càncer que fem, que s'han d'engegar i que els hem de continuar fent, perquè si no estarem detectant doncs altres problemes de salut importants.
Jordi Bosch.
Consellera, d'on sortiran aquests diners i els que puguin necessitar-se?
Doncs nosaltres estem fent un esforç ja dins la pròpia Generalitat. Vam posar ja 80 milions de plans de contingència, però evidentment aquests diners no poden sortir del pressupost de la Generalitat perquè no dona per això. I per tant hem demanat evidentment a l'Estat espanyol, que sí que té la capacitat de negociar aquests fons Covid europeu, doncs que pugui fer un repartiment específic per la sanitat més enllà de les mesures econòmiques que també demanem com a govern de la Generalitat, però jo com a consellera de Salut ara em centro en això, i que doncs d'aquests 16.000 milions que van anunciar els puguem tenir el més aviat possible per poder gestionar bé aquesta recuperació d'activitat i tot el que ens ha vingut i el que ens ve a sobre aquests propers mesos, que és més complexa que el que ha vingut fins ara, fins i tot.
Jordi Bosch.
Bé, agafant el fil del que ara deia la consellera amb el tema de lo que vindrà, que serà més complexa, evidentment, tota l'organització que haurà d'haver-hi a CAPs i hospitals per si hi ha un repunt, etc. Però sí que, al marge d'aquest tema, que em sembla interessant sempre saber com està preparat tot això, ha dit una frase la consellera que posant un exemple ha vingut a dir, parlant de les festes majors, no seran iguals. Ahir al programa hi havia una llarga entrevista, bastantes entrevistes amb dirigents dels sectors turístics, etc. I agafant el fil del que deien ahir, de que els hi faltava o no tenien la seguretat de que durant les properes setmanes i mesos tindran una informació clara sobre el que es pot fer, el que no es pot fer. I ara mateix deia, les festes majors no podran ser iguals. Això des del punt d'un sentit comú ho entenem tots. Però el pas d'explicar amb claretat el que es pot fer, el que no es pot fer, i sobretot el per què, que jo és el que moltes vegades aquesta situació, jo quan la veia vostè, quan veia també el ministre de Sanitat i altres dirigents, pues sentia pues, evidentment l'esforç d'intentar comunicar el màxim possible a la societat les coses, però jo crec que a vegades les coses no s'explica clarament el per què, no? I per tant, com ho farem perquè puguin explicar què es pot fer i què no es pot fer una festa major, què es pot fer i què no es pot fer en el món del turisme, i per exemple, què es pot fer i què no es pot, i per què ara hem de portar mascareta i abans d'ahir no la teníem.
Aquest és un altre tema, que després em sembla que hi ha algú que li vol preguntar. Endavant, endavant.
Bueno, per això jo, sí, he explicat abans que el nostre pla de desconfinament que vam aprovar la Generalitat posava un mètode que era molt clar, que era els diferents sectors que saben com funciona el seu sector, saben quines necessitats tenen, doncs que fessin ells els seus plans d'acció sobre el desconfinament i nosaltres donar aquest suport. És a dir, des del Departament de Salut no podem dir què ha de fer el sector hoteler, els comerços exactament, perquè no sabem la seva pròpia organització com funciona. Per tant, han de fer els seus plans d'acció, nosaltres donar el suport en allò de dir, escolta, això ho heu de vigilar, allò també, i per tant, assumiu, no? Fer-ho tot, però amb menys aforament, etc, etc, i en aquest marc organitzeu-vos com creieu que és més convenient. És a dir, s'ha de descentralitzar aquesta gestió de la crisi i també la gestió del desconfinament, si no és impossible, perquè tothom estaria esperant doncs, que des de la Conselleria de Salut diguéssim, mira, heu de fer això així de l'1 al 10 i això així de l'1 al 10. Això és impossible. Cada sector s'ha de fer el seu, com ho van fer també les empreses pactant en el Consell de Relacions Laborals, doncs com feien els torns, com flexibilitzaven, com continuaven impulsant teletreball en la mesura del possible en aquells llocs que es pot fer, perquè no es pot fer tot arreu. I tot això ho hem d'anar treballant amb els diferents sectors, i s'està fent, els diferents departaments de la Generalitat ho estan fent, el que passa que és complexa perquè ningú té les respostes adients de quan i de com pot ser. I respecte al per què, jo crec que és el més important, quan parlem de fases i d'això ens oblidem molt de comunicar el per què. Jo ho he comentat abans, és aquesta comunicació del risc que deia, la gent ha de saber que hi ha riscos, que els riscos es poden córrer i ha de poder valorar, és prou madura per valorar si assumeix certs riscos en determinades coses, si li compensa o no.
Val. Rafa López, Ernest Folch i el Tian Riba s'ha de fer alguna pregunta. Rafa, sisplau, són les 10 del matí. Sí.
Vale, si em permet, tres qüestions molt breus.
Ui, hòstia, ai, perdó.
Molt breu, molt
breu. Que és que tinc tanta gent que diu tres qüestions molt breus, si són 40 minuts, o sigui que... Endavant, endavant.
No, deixa'm...
Un, dos, tres, vinga. No,
agafant primer la pregunta de la Glòria, que em sembla molt interessant, jo aniria més enllà des del punt de vista econòmic i parlaria si ja estan començant a plantejar un canvi de model hospitalari o un canvi de model de la professió infermera, com estan plantejant els professionals. Segon punt, vostè comenta que és molt poc tècnic, molt poc política i que ha intentat fer molt poca política. Si vostè considera que la comissió d'investigació de les residències que s'ha plantejat al Parlament és una qüestió més política que tècnica. I tercer, home, vostè, jo crec que alguna cosa t'hi ha dit també, és cert que el comerç no és el seu àmbit, però, per exemple, en aquest debat que hi ha sobre la prohibició o no prohibició de les rebaixes, quin és el plantejament que farà el govern de la Generalitat de Catalunya? Perquè recordem que és una proposta que ve de salut del govern de l'Estat.
Molt bé, gràcies per la brevetat, Rafa.
Doncs sí, comencem a plantejar canvis de model, sobretot aquesta crisi també ens ha ajudat molt a poder impulsar certes coses que eren lentes d'arribar al sector sanitari, la telemedicina, les e-consultes desplegades finalment al 100% del territori, la primària agafant un paper primordial en aquesta gestió de l'epidèmia i per tant en aquest seguiment de pacients en general, que és aquell paper que sempre li hem volgut donar. I això sí, jo ho vaig encarregar també en el meu consell assessor, que fes la reflexió, no, de quines són les coses que, malgrat aquesta crisi dura, brutal, doncs podem agafar com a oportunitat per fer un sistema encara molt més fort, reforçar les polítiques de salut pública, evidentment. Respecte a la política, jo no he dit que no fes política, jo el que he dit és que no barrejava la ideologia amb la gestió d'això i que, per tant, per mi havia privat poder tenir un diàleg entre administracions, cadascú assumint les responsabilitats que té. I que això jo crec que ho hem pogut fer perquè és el que era el nostre deure davant de la gent. Ara, de política se'n fa, i el Parlament es fa política, només faltaria. El Parlament és la casa de la política, és la casa del poble, és la casa de la sobirania i, evidentment, són qüestions polítiques les que es porten allà. Per tant, no ho sé, la interpreto així. I respecte a la prohibició de les rebaixes, jo crec que hem de donar aquest marge en els sectors perquè treballin com volen fer aquestes rebaixes. No és una qüestió de prohibir. Per mi, és una qüestió de que el sector comercial pugui dir, escolta, tinc aquestes necessitats, com les faig compatibles amb la seguretat dins una epidèmia? I per mi, jo sóc molt de no prohibir gaires coses, tot el contrari, d'intentar explicar bé que el sector comercial no podrà fer unes rebaixes com les que havia fet tota la vida, però que, escolta, si les seves necessitats en el gènere que tenen, en els estocs que tenen de fer rebaixes, doncs creativitat, inventar-nos unes maneres de fer rebaixes i que el comerç pugui obrir, el comerç és vida i necessitem això.
En aquesta línia que està dient, consellera, deixem dir-li que la consellera Chacón acaba de qualificar de bestiesa i de vergonya, amb la línia que vostè comentava, ella li ha col·locat unes paraules més gruixudes, el que fa el govern d'Espanya al Ministeri de Sanitat i que ha enviat una carta perquè rectifiquin aquesta decisió que no es pugui, ho ha dit a Catalunya Ràdio, per cert, que no es pugui enviar, que no puguin fer rebaixes presencials, que només es puguin fer rebaixes online. Dit això, anem amb la pregunta que ha de fer l'Ernest Folk. Endavant, Ernest.
Sí, no, dues preguntes, no molt concretes. La primera, consellera, bon dia. Mire, molts tenim la sensació que els grans damnificats d'aquesta crisi han estat la gent gran i que ha estat molt trist el que ha passat i realment en moltes residències, com sap vostè, han mort abandonats i a més a més com a conills. La meva pregunta és molt senzilla, és què ha fet malament el govern i què ha fet malament el seu departament, si és que va reaccionar tard, i com ha viscut vostè aquesta crisi, quina autocrítica fa. I la segona és una pregunta molt pragmàtica, que és sobre les platges aquest estiu. Si tenen una idea ja de com coordinaran aquesta organització, si ho delegaran als ajuntaments, si li fa patir, quina administració serà responsable de la distribució a les platges, ho dic perquè és un lloc on es produeixen grans aglomeracions de gent i s'haurà d'organitzar. No sé si amb això ja han començat a fer una reflexió.
Per cert, obro parèntesi, que sàpiga la gent, si alguna va sentir el programa, que Albert Bosch, un epidemiòleg, deia en aquest programa que després de s'està veient que a través dels femtes s'està veient que seria una manera molt millor de fer PCRs que no pas a través del nas, Ho explicava ahir aquí al Món
RQ. Ho he llegit.
Sí, sí,
interessant.
Molt interessant. I aquestes femtes, evidentment, el que hem fet amb aquestes dades que ara publicava i que ara explicava aquí al Món RQ la consellera Vergés, amb aquestes dades que explicava positives, una que s'ha vist claríssim és que el nivell de virus a les femtes al mes de març era tan bèstia que res té a veure amb l'anàlisi que s'estan fent aquestes setmanes. Res a veure. O sigui, ha rebaixat una barbaritat. I que molta gent ha preguntat, evidentment, el que passa amb les femtes, que van a petar el mar, i en aquest cas, en el tema de les aigües residuals, si hi ha algun problema amb l'aigua del mar, que la gent es pugui banyar, perquè hi havia molt dubte de, pot passar que això, les aigües fecals al mar... La resposta és no. O sigui, no passa res. La gent es podrà banyar, la gent que es pugui banyar, i que si ho deixa el govern i ho deixen els ajuntaments banyar-se, que no hi haurà cap conflicte en què s'hi pugui passar. Dit això, consellera, endavant amb les respostes a l'Ernest Folk. Consellera, endavant.
Sí. Doncs ho he llegit i m'ha semblat molt interessant. Respecte a les platges, el món municipal ho està treballant. Evidentment, el món municipal no tot té platges, però nosaltres vam fer aquest encàrrec. Dins del que deia abans, que cada sector sabia fer el seu pla d'acció de desconfinament, també ho hem treballat això amb els municipis, amb les diputacions, amb les federacions, associacions de municipis, i per tant s'estan fent el plantejament de platges, com se'l fan també de les piscines d'estiu en els pobles que no són costers, també. Per tant, tot això ho estan treballant i nosaltres hi donem aquest suport des de Salut Pública per veure de quina manera és millor fer-ho. De fet, de platges també n'hi ha de molt diferents, en el nostre país. Hi ha les platges extenses, hi ha les petites cales on pots controlar més l'aforament i, per tant, això ho coneix el món municipal. I respecte a la gent gran, no és una sensació, és una realitat. És a dir, aquest virus amb la gent gran ha sigut letal. Jo he intentat explicar també abans, quan deia aquestes dades, que tot va ser alhora. És a dir, el mes de març i fins a mitjans d'abril era tot. Era l'atenció primària, eren els hospitals, era habilitar tots aquests espais extres dels hospitals, eren les UCIs, eren les residències, tot alhora. Jo podem fer molta autocrítica, i segurament si haguéssim sabut que això havia de tenir aquesta magnitud. Altres vegades que havíem parlat també en aquesta casa, doncs hauríem pogut preveure-ho diferent. Nosaltres anàvem seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. De fet, molt d'hora, quan vam tenir la primera defunció aquí a Catalunya, que va ser el 6 de març, nosaltres vam dir, escolta, no es pot anar a visitar la gent a les residències, hi veiem molt risc. Després ho vam acabar prohibint taxativament per protegir, perquè vèiem, i això va ser molt d'hora, a principis de març, però clar, realment quan el virus entra en una residència, amb la virulència que tenia en aquell moment, que veiem que ara és diferent, però hem pogut actuar després, també quan hem tingut més proves, hem tastat ja totes les residències del nostre país, em sembla que en queda alguna petita de Barcelona ciutat, ara sabem perfectament positius, negatius, hem pogut sectoritzar, hem mogut gent, hem fet de tot i més per poder millorar aquesta gestió. Hem intervingut 11 residències, crec que ara potser són 12, intervingut total, és a dir, canviant l'entitat gestora per entrar allà reforçant personal, perquè es quedaven sense personal, és que ha sigut d'una magnitud molt complicada. Per tant, no és una sensació, és molt dur, i ha sigut així, i ha sigut així a tots els països també, però això no, és a dir, no és per dir-ho, però és veritat que aquest virus és molt complex en la gent gran, són molt vulnerables.
La pregunta és del Tian Riba per acabar, sisplau.
Bon dia, consellera. Vostès recomanen l'ús de les mascaretes en l'espai públic. M'agradaria saber què es considera espai públic, si és sempre que surti al carrer, si és també fent esport, si és, per exemple, quan la gent estigui prenent un cafè en una terrassa quan s'obren les terrasses. Per tant, tema mascaretes. Hi ha un subtema aquí, que és per què no les van recomanar des del primer dia, si és perquè tenien poc i no hi hagués prou mascaretes per qui les necessitaven més, i el tercer tema és el tema dels guants. Podem aclarir d'una vegada, dos mesos després, tot això en boca de la consellera de Salut, que és qui ens hauria de dir què és el que hem de fer?
Molt bé, doncs les mascaretes, jo ho dic, no són un tot. És a dir, amb les mascaretes no s'acaba tot, i amb les mascaretes, sobretot, no han de donar una falsa sensació de seguretat, igual que els guants, eh? Les mascaretes, per què ara fem aquest pas més? Doncs perquè hem vist que també és bastant complicat mantenir les distàncies, que és la millor protecció que podem tenir, mantenir una distància de 2 metres amb la gent, i les mesures higièniques, aquestes són la base de tot plegat. És complicat quan la gent surt amb massa al carrer, poder mantenir les distàncies i en certs llocs concrets, i per tant la recomanació de mascaretes és una cosa més, és a dir, és una protecció més, no han de ser quirúrgiques, poden ser casolanes, és una ajuda més, i també de concepte de que no està tot fet i que continuem protegint-nos individualment per protegir la societat. Crec que és una bona recomanació. De fet, s'està plantejant això a nivell de tot l'Estat també. Quan vam tenir la visita de l'Organització Mundial de la Salut, també ens deien, no tenim evidència, però hi ha països que han generalitzat l'ús de mascaretes, i doncs que veiem que, bueno, més o menys pot funcionar. Són mesures extres. I els guants, el problema dels guants és que donen una sensació de falsa seguretat molt complicada de gestionar. El que ens diuen és, els guants serveixen per fer aquelles tasques on són imprescindibles, que també pot ser a l'hora d'anar a comprar, però te'ls poses i després te'ls has de treure. No són guants per dur tot el dia i per fer el mateix que fas amb les mans, que és tocar-te la cara i tocar-ho tot amb els guants. És que estem igual si ho fem així. És molt millor anar sense guants, però amb una higiene molt sovintejada. Molt sovintejada vull dir que si et pots rentar les mans 40 vegades al dia i a més afegir-hi els gels, millor que res. És millor que res.
Molt bé. La primera que li he fet al Tian, sembla que li he preguntat per una altra cosa, no, Tian, em sembla?
No.
D'acord.
I en tot cas, deia que era l'espai públic, ara ja he entès que l'espai públic és sempre que sortim de casa a fer qualsevol cosa, sí, encara sí, que anem pel carrer, però això és,
sí,
una,
però
és
per
una recomanació,
per exemple, és impossible.
Per l'esport és impossible.
Bé, nosaltres hem fet una proposta... Hem fet una proposta en el Procicat perquè pugui ser obligatori més generalitzat, és a dir, en l'espai públic. Però és evident que a l'hora de fer esport és impossible poder anar amb mascareta si vas a córrer. Per tant, si ho sabem combinar amb lo de les franges, doncs ho podrem compatibilitzar. És una proposta que s'ha fet en el marc del Procicat, que no només és... no només és salut aquí al Procicat, sinó que és evidentment salut interior, estem al capdavant, però també hi ha diferents departaments de la Generalitat.
D'acord. Acabo, hi ha moltes pares que estan preguntant, diuen, bueno, quan, fa una estona que parlàvem de sortir de les criatures al carrer, ara només poden fer-ho acompanyat d'un adult. Sap quan podran sortir amb dos adults?
Bé, doncs jo crec que això forma part de la flexibilització i el sentit comú que hem d'anar posant mica en mica en tot, és que és complicat.
Ja ho sé, és que hi ha coses que no tenen...
Al final convius amb aquestes persones, sí.
Sí, quan t'adones de què s'han posat a les... Sí, perdoni, quin sentit té que es mantinguin les franges per fer esport o sortir a passejar i en canvi es pugui anar al bar a qualsevol moment del dia? És a dir, són temes que s'han de cosir que no tenen gran sentit.
Sí, per això mateix. I al final és intentar acabar posant sentit comú d'una forma individual i col·lectiva i intentar... Jo ho dic, les normes, les instruccions han de donar marcs, perquè si són tan precises acabes amb incongruències que no s'acaben d'entendre. Aleshores, jo crec que mica en mica amb l'esforç de tothom, també per part de qui les posa i qui les treu al BOE, també doncs, moltes vegades generen molts dubtes, doncs el BOE, les nostres instruccions del Procicat, i mica en mica anar-les decorant més, doncs perquè tinguin tot el sentit i aquestes coses es puguin anar fent.
Moltes gràcies, consellera, pel seu temps avui. Una hora hem estat parlant aquí al Món en RAC1, feia temps que no parlàvem amb la consellera de Salut, i li agraeixo molt que ens hagi acompanyat aquí. Molta sort, i permeten que li digui també, perquè segurament això com a societat no ho sabem veure, perquè reclamem moltes vegades als polítics allò que ens tranquil·litzin, però esclar, cadascú ens tranquil·litza de la seva manera, uns els tranquil·litza més amb unes paraules i amb unes altres d'unes altres. Però sí que crec que a tots els professionals, siguin a nivell... Parlo a nivell mundial, però en aquest cas els que són de la nostra competència geogràfica, és a dir, que amb errors i amb encerts, la ciutadania només els hi pot estar agraït per la feinada que estan fent, i això val per vostè i val també pel conseller, per tots els consellers, però especialment del de Sanitat, també pel ministre i per tota la gent que pengen de la seva conselleria. Entre altres coses, moltes vegades els exigim moltes responsabilitats, vostès cometen molts errors, molts, han dit coses que són ara vistes en perspectiva de barbaritats, com nosaltres, com els periodistes, però només podem dir una cosa, vostès estan aquí aguantant el que han d'aguantar i, per tant, com a ciutadà, moltes gràcies.
Gràcies, però jo aquest agraïment el passo a la gent que està treballant a les residències, que ha sigut molt dur i que han estat cuidant aquesta gent gran tan vulnerable, a l'atenció primària, que estan acompanyant a la societat en la seva salut i dels nostres hospitals. És brutal el que hem fet i el que continuen fent i crec que ho hem d'agrair moltíssim.
Evidentment, només faltaria, per això a les 8 molta gent surt a aplaudir, cada vegada menys, tot sigui dit. Per això hi ha hagut columnes d'opinió, comentaris dels programes de ràdio i de televisió sobre això que està parlant, dels sanitaris, de la gent que treballa a residències, de les atencions primàries. Això es dona per suposat, però de tant en tant també agrair-li a una persona que està al davant tot el que està fent amb encerts i amb molts desencerts, només faltaria, també s'ha de fer. Moltes gràcies, reitero, i fins aviat.
Moltíssimes gràcies.
És un quart d'hora.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.